Precaució, com sempre, a la carretera. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un vot en el pla per parlar en la mancomunitat perquè municipis com podria ser Lloret o Costitx han hagut de baixar la pressió de l'aigua per la situació crítica dels aqüífers. No és nou, però fins i tot la setmana que ve parlarem a Santanyí perquè volen fer una desaladora. Problemes comú a tota Mallorca. No hi ha aigua, i ara que ve l'estiu hem d'anar cada gota a compte, cada gota a compte. Pareu molta atenció a l'hora d'obrir el grifo. Després parlarem amb Afedeco, perquè han decidit retardar una mica les rebaixes. Volen aprofitar la temporada normal, entre cometes, fins a unes 3 setmanes més, i no començar les rebaixes fins més tard que ho facin les grans superfícies. Ara parlarem d'aquí una estona amb Afedeco per saber bé això, perquè d'entrada pot semblar que ets i pot perjudicar, però ells mos explicaran el per què. Després pegarem un vot en el llogret de Manacor de Sant Macià, perquè els veïnats volen que aquestes monges quedi pel poble, tal com s'havia estipulat fa 10 anys, que quan les monges partiren. Però és que ara sembla que les monges de Sant Macià surten a portar els immobiliaris anunciant-se com un possible lloc on fer xalets de luxe. I és aquí on els macianers han posat el crit en el cel i s'han manifestat i demanen a l'Ajuntament de Manacor que posi fil de l'agulla i que aturi aquesta pèrdua, que seria perdre aquestes monges, perquè més s'havia de fer el centre de dia per les persones majors. Parlarem amb els veïnats. I per acabar, ja que s'acosta l'eclipsi, falten 2 mesos, menys de 2 mesos, parlarem amb el catedràtic de física de la UIB, Ramon Oliver, que ha fet una conferència fa poc sobre curiositats de sol. Encara hi ha moltes creences sobre el sol que mos dona tanta alegria, sí que és cert, però que hi ha moltes creences que no farem creus quan sentigueu en Ramon Oliver contant-vos coses que molta gent encara creu i que no són certes de sastre rei, de Txal. Així que sense més, Jolanda Ruiz és a producció, Ivan López en el control tècnic, començam el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Tanta sort que la pel·lícula Herden, que estava passada a l'Aquari, que és un signe d'aigua, perquè imagineu-vos si arribàvem a estar a un signe de secar, perquè, bon Jesús, quin problema que tenim en l'aigua a Mallorca. De fet, per exemple, Lloret ha anunciat que l'empresa concessionària de servei, Veolia, que és, abans vos sonarà per ser Hidroval, i la Hidroval ara se diu Veolia, i doncs que han reduït la pressió de l'aigua a tot el municipi de Lloret. És una mesura dràstica que s'han vist obligats a prendre davant d'aquesta situació crítica, la falta de reserves, l'augment de demanda per part de la població i més ara que ve l'estiu. Però no només Lloret. És tot el pla que té aquest problema. Per això saludem Joan Cifra, gerent de la Mancomunitat del Pla. Joan, benvingut, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, com estàvem?
Bueno, s'ha reduït notablement, en el cas de Lloret, la capacitat d'extracció de l'aigua a la localitat. Jo m'imagino que això ja és la passa que ve abans de fer restriccions, de dir, aigua només de tal hora a tal hora, no, Joan?
Bueno, aquí han detectat que enguany hi haurà un problema i per això, sobretot, no l'estem posant en preavís. Lloret ha estat un que el consum s'ha disparat, però és que veiem un consum generalitzat de tot el Pla de Mallorca disparat, però disparat a un nivell que possiblement feia temps que no ho veiem. Vam tenir plenari de la Mancomunitat dimecres passat i ja es va acordar adoptar una sèrie de mesures, és a dir, fer un banc conjunt per mirar un poc d'establir restriccions. En aquest cas, a Lloret no ens ha quedat més remei que baixar la pressió de l'aigua perquè el depòsit bàsicament se venia baix. De fet, hi ha hagut moments puntuals que hem hagut de dur camionades per primera vegada i, com ja sabeu, per exemple, a Montuïri ja fa anys que l'estem abastint en camionades. Ara tenim un pou que hem trobat en unes obres que està executant l'Ajuntament i que també preveiem que presta posarà una solució temporal en aquest problema, però vamos, que és preocupant.
Augment del consum, calor, no me diguis més, piscines, pot ser, Joan?
Sí, bueno, piscines és un fet generalitzat, però també hem detectat que hi ha fuites. No, ara, en el nou sistema, el nou contracte, tot té telecontrol, cosa que fins ara no teníem controlat tots els consums de forma immediata i hem detectat que hi ha moltes fuites interiors no detectades. Nosaltres el que fem és avisar en aquests usuaris perquè hi prenguin mesures i, evidentment, amb aquesta calor, pues, l'evaporació de les piscines pues, augmenta el consum d'aigua, evidentment.
Clar. També, clar, de les fuites, és que cada setmana parlàvem amb tots els municipis de Mallorca, clar, les canonades tenen 50 o 60 anys, són d'uralita, s'han de retirar d'una manera específica, és un problema general de tota Mallorca. 50 o 60 anys de canonada, clar, és que normal que hi hagi fuites, hi ha pobles que perdien la meitat d'aigua, i això poc a poc se va adobant, no, Joan?
Sí, el problema és que les canalitzacions són molt antigues i el problema greu que hi ha és que quan tu fas una obra d'aquestes dimensions pues, generes moltes molèsties en el veïnat. I, òbviament, en temporada turística entenc pues, que hi ha molts ajuntaments també que han de mirar de reduir aquest tipus d'obres. Però aquí, evidentment, el que necessitem és recursos que provenguin directament del govern perquè els ajuntaments puguin executar totes aquestes obres. De fet, crec que mai hi ha hagut tantes ajudes en aquest problema perquè preveiem que aquest problema no s'anirà, no? És a dir, persistirà durant molt de temps. I és veritat que hi ha hagut molt de bombers i s'està invertint, com per veure molt de municipis que tenen tots els carrers aixecats i s'està aprofitant per canviar tuberies, però no és suficient.
I m'imagino que és a tot el pla, no? Del Gaida fins a Ariany i de banda a banda, perquè no crec que hi hagi municipis amb més aquífer més pla que els altres, o sí?
Bueno, el problema no són diferents masses d'aigua. Bueno, si entreu dins el portal d'aigua de les Illes Balears, agafa tota la comarca d'Uplà, juntament amb Santa Maria Oliva, com a nivell d'estem amb alerta, no han sortit de l'alerta, som els únics que seguim amb alerta i possiblement entrem dins emergència. Si entrem dins emergència, doncs hi ha una sèrie de mesures bastant més dràstiques, però el pla té un problema d'aquífers perquè n'hi ha que s'estan aixugant. Montuïri va ser el primer, Montuïri va un moment que el pou va quedar completament aixut i a partir d'aquí vam començar a dur camionades. Nosaltres ara, amb diferents subvencions, el que estem demanant és o el que demanarem és redactar un projecte d'interconnexió de les desaladores, pensant que l'única solució viable de tot això és passar al model Edison, passar per l'aigua de la desalada i com més aviat millor. I nosaltres aquí redactarem un projecte, després, òbviament, el que intentarem és que el govern també aquest projecte se'l faci seu i pugui executar part de tot això.
Sí, perquè és que no en queda d'altre. De fet, la setmana que ve parlarem a Santanyí perquè també faran una desaladora per donar aigua fins i tot a Campos, perquè nosaltres, afortunadament, tenint l'aigua a prop per fer desaladores, però tu imagina't són quines bandes. Però bueno, el missatge seria precaució, prudència i seny a l'hora d'obrir el grifó i un consum racional i responsable, no, Joan, entretant, perquè sí. No han començat ni l'estiu, Joan.
Sí, no, clar, bàsic, és a dir, aquí jo crec que no som conscients quan obrim l'aixeta perquè surt aigua, ara moltes vegades ho hem parlat, doncs, com en tu dir, encara que l'estiguem a les tintes enganyonades, doncs tu obrir l'aixeta tens aigua, a mi no ets conscient, sí. Que aquesta aigua ja no prové d'un pou, sinó que ve d'un depòsit i d'unes camionades amb un consum energètic, això. És a dir, aquí cada usuari, cada càrrec ha de ser conscient d'intentar reutilitzar l'aigua a la mesura de lo possible, i de tenir mesures que controlin aquest millor tenir plantes que no necessitin molt de reg, no sé, petites coses, sí. Que al final el que fan és bueno, pues intentar minvar aquest problema, almenys fins que estiguen connectats tots a la desaladora. O sigui, a partir d'aquí, després ja potser se podrà fer un ús més racional, però ara sí que ha de ser un ús restringit.
Ara que encara no som ni l'estiu, falta una setmana perquè comenci l'estiu, crida generalitzada, no t'ho deu ni una sola gota d'aigua, perquè aquí tenim moltes coses, però l'únic que no tenim és aigua. Joan Cifra, des de la Mancomunitat, et desplà. Moltes gràcies per la informació i estarem en contacte. Gràcies, Joan.
Moltes gràcies.
Fins
la pròxima.
Adéu. Va, nosaltres d'aquí una estona ara parlarem de rebaixes. No vos mogueu.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971-76-44-18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound.
1967, Andy Williams, Music to Watch Girls By. Un tema preciós. Bueno, anem a parlar de les rebaixes, dels descomptes, perquè el comerç de Mallorca afronta cada estiu aquest dilema. Quan comencem les rebaixes o descomptes? I d'enguany a Fedeco ha volgut prendre la davantera i llançar un missatge clar en els botiguers. Calma, i si pots esperar a dia 6 de juliol, d'aquí 3 setmanes. Però per què? Perquè és millor esperar. Anem a demanar-li a Pedro Miró, vicepresident de Fedeco. Hola, Pedro, bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Bueno, crec que vosaltres el que voleu és preservar el valor de la temporada comercial normal i així tenir més rendibilitat. Clar, un que no en sap, com jo, diu, clar, però si les retardes no hi perdràs. Clar, d'aquesta manera, de quan ho he llegit, dic, clar, així vendran en el preu normal durant més temps. Per tant, sí que s'entén la jugada. És a dir, millor esperar un poquet, 3 setmanetes, no?
Sí, bueno, en principi nosaltres ens remuntem un poquet a la normativa quan se va treure de la liberalització de les rebaixes, que va ser l'any 12, en plena crisi, que si mos, no ens oblidem, les crisis que hi va haver sobre el ladrillo, tot aquest tema, la prima de riesgo allà vol la teníem, tot això, va donar el govern a impulsar una mesura que va ser liberalitzar les rebaixes per intentar incentivar el consum. Vale. En aquest moment va estar molt bé, perfecte, però això ha canviat. Ara tindríem que tornar a la normativa, diguéssim, com estava en un temps, que hi havia l'expectativa per part de la gent, que hi havia unes rebaixes que aquell dia obrien les grans superfícies i tot, i hi havia les càmeres, tots els companys vostres intentant filmar, si sí. Menys qui entrava, si el tenien,
sí.
Si
això.
Ja no és això.
No,
això.
No existeix.
I no era dolent, això. Creava expectativa, creava ganes. Això no és. Llavors, nosaltres pensant que de cara al botiguer passar les rebaixes, en principi havíem parlat dia 6, però hem modificat i hem parlat de dia 13. Per què? Perquè són dues setmanes més, o tres, que d'aquesta manera el botiguer pot intentar treure un millor benefici a les seves ventes, perquè la temporada no ve un excés de bé per al comerç. Llavors, aquesta és la nostra perspectiva, no? Ens han pujat els autònoms, ens han pujat imposts, d'aquesta manera ens ajudaria un poquet a sufragar, diguéssim, que la temporada no és de lo millor. Això és un poquet la base que nosaltres volem que se canviï aquesta liberalització, que sigui una fetge marcada per tothom, per grans superfícies, per comerços petits, grans, tots, i comencen tots el mateix dia, no ara.
És a dir,
no, així, llibre ja està.
De dia 6 s'ho heu passat a dia 13, una setmana també.
Sí,
perfecte.
Sí, exacte.
Perquè, clar, els grans superfícies començaran d'aquí 10 dies, dia 26. Però a vosaltres trobeu que és massa prest, dia 26, perquè, clar, hauríeu de començar a davallar preus i, clar, tot el que tenen de temporada és que, clar, ara ho entenc, que hi perdríeu si començàsseu d'aquí 10 dies. En canvi, dia 13, si allargueu més la temporada convencional.
Exacte, a més, si no me l'oblidem, fa 15 dies mal comptat, encara anàvem en xiqueta i sí, anàvem en xiqueta, sí. I en bon jersei, perquè feia fred. Llavors, si vos imagineu que totes les prendes d'estiu d'aquí 10 dies els depòsits en rebaixa, me direu quant han tingut beneficis comercials.
Exacte.
No han tingut. Llavors, dona-nos almenys un temps que se pugui tenir. I després també ja és important que amb això podrien dir, bueno, i les grans superfícies faran mal? Pot ser que sí, no dic que no. Després tenim el ventol lent que també fa mal, sí, pot ser que sí, no t'ho dic que no, ja ho sabem en això, però la mobilitat i el tracte que té un comerç petit, que un client se'n va a comprar un comerç petit i li assessorin i li diguin mira, això te cau bé, no te compris això, compra-te aquestes sabates, compra-te aquest jersei o aquest complement, aquesta ja i el que sigui que te cau bé, això sempre. No hi és.
Sempre. L'atenció personalitzada, el petit comerç, el petit botiguer, que ja el coneixes, que fins i tot només entrar ja se sap, ja sap que el que te cau bé o el que no, el petit comerç, sempre importantíssim. Per això, no sé jo fins i tot si hi ha un perfil de client de gran superfície i un perfil de client de petit comerç, perquè no sé, jo per aventura serien molt jovenetes i van aquestes marques d'avui en dia que dius això és impossible que valgui 7 euros, ja m'entens? No sí. Sé si hi ha un perfil com a més... És un perfil, jo crec, que de comprador de petit comerç, no?
Sí, bueno, això va un poc en el poder adquisitiu d'aquella persona. Si aquella persona té un poder adquisitiu millor, possiblement se deixi aconsellar per aquella persona que li ajuda i li diu, li dona igual que pagui un poc més.
I també...
Te'n vols anar a dinar bé, en condicions, te'n vas a un restaurant, te'n vols anar a menjar mitjo, doncs te'n dus un bocata i dines i ja està, no? Sí. Hi ha de tot, com diuen, no? Entonces anem un poc a la qualitat de la compra, en aquell moment, en aquell disfrute que el client pugui tenir comprant, que també se disfruta, aquella sensació de que l'ajudes, i és com és petit, ho trobarà, però una gran superfície. I a internet no ho trobarà, tampoc. Això no és el mateix. Comprar-te un jersei, un puesto, una quimia que te digui, no, aquesta te cau malament, pet un poc, que agafa una talla més, prova-la-te.
Exacte.
Aquesta te cau bé, no te compris, però és que m'agrada, mira què, però aquesta te cau malament. M'entens? Llavors, això no hi és, i és petit com és, aquí, la gent... té que anar i mos té que ajudar. I després, no mos oblidem, els dos bens del petit comerç i queden aquí. No se'n van de fora.
Economia circular, el que jo dic.
Exacte.
Economia circular, que està tot bé a Mallorca. Clar que sí.
Se queden aquí. Tots nosaltres invertim aquí. No invertim a les Islas Vírgenes ni coses rares d'aquestes,
no,
m'entens?
No, clar.
Invertim aquí, molt que estem aquí, dinam aquí, compram aquí, o sigui que circular, lo important.
I també, una cosa important, Pedro, a Fedeco recomana dia 13. Després cadascú no és obligatori,
no.
Cadascú que faci el que trobi, no?
No, per normativa, o sigui, no se pot, diguéssim, demanar i exigir. No. Nosaltres, simplement, amb aquest raonament, el que volem és que la gent pensi i recapaciti si és més convenient per al seu negoci començar-les més tard. Però res més, si et vol començar a dir que comences la superfície, faltaria més, per favor. Cadascú dient que és que vol com està la normativa, ho pot fer i listos. I una cosa molt important, nosaltres el que això demanem, perquè sempre se pensa en Europa i tal, no? No, això és una cosa que la té per fer Espanya. Espanya és qui pot, diguéssim, dirigir això, no? O sigui, que les rebaixes comencin com començaven abans. No dependen de ningú per prendre aquesta decisió.
Bueno, i també hem de comptar que Mallorca no és com la resta de la península o, per exemple, Castella, perquè aquí, juliol i agost, pràcticament som el doble de gent. Enguany serem el doble, no? Enguany serem el doble a primers d'agost. Clar, és un moment de major activitat econòmica. Clar, nosaltres tenim aquesta particularitat insular, bé, nosaltres, i també hi vivim a Menorca, però que no som com la resta de la península, Pedro. És un cas particular a Mallorca.
Així, clar, el percentatge de l'activitat econòmica que tenim a les Balears, jo crec que no vull exagerar, però jo crec que més d'un 60 o un 70% de l'activitat econòmica que se genera a les Illes Balears se genera entre el mes de maig, fins al mes d'octubre. Llavors, la resta de l'any, si aquí a un moment donat tenim un excés de gent, com ara fa un moment que he sentit un comentari d'un senyor que deia que cada mondragó està a cabeça, o sigui, està tot ple, no? Bona expressió. I diu si està amb que tenim molta de gent i nosaltres damunt volen que fa i fer descomptes i rebaixes, mos tiran pedres en altres. I no ho podem consentir. Nosaltres necessitem els mesos bons han de... aprofitar la cera quan cau, com diu el refrany. No mos han d'anar per les balisses i perdre dos por ahí. Han d'anar al grano guanyador. Però després si ven es dur. No necessitem, diguéssim, perdre temps. Han d'anar al grano.
I d'allà ja ho sabeu, el petit comerç, en general, començarà la rebaixa dia 13 de juliol. Per tant, com que aquí sempre defensam lo nostre, si heu d'anar de rebaixa, t'esperau a dia 13, i la resta de l'any, petit comerç, petit botiguer, petit... els pagesos, els nostres, els comerç, els petits botiguers, petit comerç, millor si és d'aquí que si no, que si és de la península. I que així feim el que nosaltres dèiem economia circular, que d'on bé no sortim d'aquí de dins. Ara bé, els comerciants que vulguin començar abans, però en general la FEDECO recomana a dia 13 de juliol. I si podeu esperar a dia 13, espereu a dia 13 i aneu en el petit comerç. Pedro Miró, gràcies i molt d'ànim i molta força. Que visquis petit comerç.
Moltes gràcies a tots i bon dia per tots. Gràcies.
Bon dia, Pedro. Tender loving care is keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls bond. Tender loving care is keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. They solemnly convene to make the scene. La 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 la.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volen reivindicar la protecció d'un edifici. El veïnat de Sant Macià, a Manacor, estan cansats de promeses i de paraules de bones intencions, perquè fa 2 anys que l'Ajuntament manacorí els va dir que estava en procés la compra de l'antic convent de cases monges de Sant Macià per fer-hi el futur centre de dia. Però encara no s'ha dit res. Els veïnats diuen que han tingut paciència perquè ara ja no basta xerrar de paraules, ara són necessaris fets. En xerrar amb la presidenta de l'Associació de Veïnats de Sant Macià, Bel Maria Pasqual. Bel Maria, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bueno, fa 15 dies vos vareu juntar un centenar de macianers, vos per protestar en caceroles, en xiulet, tambors, i la pancarta era molt clara, que les monges... Pues poble, perquè això ja fa... Quant de temps fa que està aturat això? 10 anys, Bel?
Sí, en realitat, des de que les monges de Quirirà varen deixar el convent i el varen tancar, al cap d'uns anys ja se va posar la venda i d'això ja en fa més de 10, I des d'aquell moment hi ha hagut la reivindicació per part del poble que aquests edificis que van ser cedits en un moment determinat a les monges que fessin la seva tasca, que feien en aquell moment, que era atenció sanitària, i també va haver una escoleta durant bastant d'anys per infants, pues que aquell espai torni a la comunitat, torni a ser de la comunitat i el puguem disfrutar i utilitzar per el que l'hem de menester.
A més, que les monges és de la germana de la Caritat i forma part de Sant Macià, perquè varen ser les famílies de Sant Macià les que varen cedir el terreny on està fet fa 100 anys. És a dir, no s'entén Sant Macià sense que les monges, no?
Exacte, forma part de lo que denominant Sant Macià, no? I aquestes monges no només ho cediren, sinó que tot el temps que hi varen estar, pues els macianers varen col·laborar amb les monges per lo que havien de menester. Els més majors recorden que varen recaptar dobbers per comprar-los un cotxe, bé, perquè poguessin dur a terme el servei que donaven en aquell moment en el poble, que era molt important, i que, clar, forma part de... Tots han passat per aquestes monges, no? Hem anat a l'escoleta, mos han atès, mos han posat una injecció, o qualque cosa.
Sí, això era molt curiós antigament. Sí, t'ensenyaven a aprendre de llegir, escriure i de números, i tampoc te curaven una ferida. Això forma part d'aquella Mallorca d'un temps que també s'ha perdut. Però la preocupació és perquè et solàs... Estan, els heu vist a internet, agències immobiliàries. Aquí
aquí és el problema. Sí, les monges han decidit vendre i bé, nosaltres el que volem és que les administracions se'n facin càrrec i que ho comprin, igual que està passant a molt d'altres pobles, no es ve, que en el final se compren aquest tipus d'edificis i s'utilitzen per la comunitat, per el que la comunitat hagi de menester. I en aquest cas, els maciners també tenim molt clar que el que necessita és per persones majors i que seria l'espai ideal. Per tant, si tenim clar l'objectiu, pues, necessitem que es facin les passes perquè això sigui així, perquè si no, en qualsevol moment se podria vendre.
A més, la presenten com un terreny perfecte per construir 6 xalets adossats en piscina. Ara, pensa tu, imagina't, res més en fora de lo que és que els monges, no? Endemés, endamunt, de luxe. Segur que no compraria cap macianer,
això. Això, damunt plans... No, exacte, damunt plans són 6 solars distintes de totes aquestes monges, perquè hi ha el convent, després hi havia l'escoleta i unes zones, però bé, això damunt plans en el final són 6 solars. I clar, pues, lo que pareix és que ho pugui comprar qualcú per després fer una explotació.
Escolta, i l'Ajuntament de Manacor sap això? Ha vist aquests anuncis?
Sí, l'Ajuntament ho sap i nosaltres fa ja més de 2 anys que tenim com un seguiment més exhaustiu damunt aquest tema i que els sol·licitam que facin les passes per la compra i pareix ser que hi ha aquesta voluntat que això sigui així. Però bueno, és una voluntat que no se plasma damunt cap moviment real, no? de compra, de paper que indiqui que allò, no? se farà en ferma i això segueix a la venda i això és el que mos preocupa, però clar, sí, que tots ho sabem que està a la venda, no?
Però hi ha un tràmit perquè l'Ajuntament de Manacor ha de reconvertir el terreny de sòl urbanitzable a ús sociosanitari per fer-hi centre de dia. Per tant, l'Ajuntament sí que ha de fer això, no?
Sí, i aquest és un poc el tràmit, diguéssim, que hem estat esperant durant aquest temps que se dugués a terme, però, bueno, per qüestions que no nosaltres com a no se du a terme i clar, per nosaltres mos preocupa perquè la situació és exactament la mateixa en la que estem i per això... dies, quan tu bé expliques, vàrem sortir a que mos sentissin, no? I de dir, recorda'm que els macianers seguim estant aquí, seguim volent el mateix i que reclamam que se duguin a terme accions concretes perquè això sigui possible.
Perquè fa 2 anys vàreu parlar amb el Consell se va comprometre a ajudar, però ha de ser primer l'Ajuntament que doni la primera passa, no? Que sí. Converteixi i que compri, no és així?
Exacte, perquè, bueno, per tipus de serveis que hi hauria en aquest espai, bueno, és una competència municipal, el Consell pot col·laborar, evidentment, però diguéssim que qui ha de fer les primeres passes, en aquest cas, és l'Ajuntament.
I de, tant de bo l'Ajuntament se posi mans a l'obra, perquè sí. Casa de Monges fa més de 100 anys que forma part de la història de Sant Macià i vol que te digui xalets adossats en piscina, no ho sé, jo, dins Sant Macià, no? Com a que no hi diu. Exacte, és que endamunt no hi diu. Endamunt no hi diu. Endamunt. Bel Maria Pasqual, de l'Associació de Veïnat de Sant Macià. Que hagi sort, seguirem el tema, si ho demanés terrenys meus odeis. I aquí estem. Per ara s'estan recollint firmes. S'estan recollint firmes dins Sant Macià i tothom que... Se pot firmar per internet o ha de ser físicament? Com funciona?
No. Encara no. Encara ho tenim en els establiments de Sant Macià, que tothom coneix, estan disponibles 8 de firmes.
I de bueno, que vagi bé i estarem en contacte, perquè Sant Macià és un dels llocs que encara tenen aquest encant d'aquella Mallorca que poc a poc anem perdent i no ha de canviar. Aquestes monges, quan deia la pancarta, per Sant Macià. Bel, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran.
Gràcies.
Adéu. Nosaltres ara d'aquí una estoneta parlarem de sol, perquè d'aquí 2 mesos ha de venir l'eclipsi. Bueno, bé serem a dir el demà. No ho moqueu.
IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vivetres Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a Vivetres Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. És aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stood a rain, cold and dead.
Black hole sun, the mythic Sound Garden, amb Chris Cornell en el capdavant, que me'l va deixar fa poc. Bueno, Black Hole Sun, perquè fa poc s'ha fet un cicle de conferències de divulgació científica centrat en els eclipsis i altres fenòmens relacionats amb el sol. Ja sabeu que en l'eclipsi de dia 12 la gent està emocionadíssima i ho volen saber tot del sol. Aquestes conferències les va organitzar l'Associació Astronòmica de Palma, l'Associació d'Història Natural de les Balears i la Universitat. Una de les conferències va ser la que duia per títol Paparazzis Estel·lars, 4 segles de xafarderies i secrets ocults del Sol, que va impartir Ramon Oliver, catedràtic de Ciències Físiques de l'UIB, a qui saludam. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Bueno, vas explicar que la visió que la humanitat ha tingut del Sol ha anat canviant en el pas del temps. Jo m'imagino que antigament, atàvicament, abans de les religions, devia ser com un déu, no?
Sí, aquesta és una de les moltes imatges que hi havia del Sol, no? Sobretot un déu tot poderós que mos donava sol, llum de dia i energia, calor, i de nit se n'anava, i per això hi havia cultures, per exemple, els mexicans, que de dia li havien de fer uns sacrificis humans perquè tornés a venir. Evidentment, com tu has dit, això va canviar molt a partir de la invenció del telescopi, al segle XVII.
Clar, efectivament, ja van anar en els científics de bon de veres. I també vas dir que el Sol actualment és molt dinàmic comparat amb les cultures antigues. Això no se contradiu amb el que acabem de parlar? Què vol dir molt dinàmic?
Més que hagi canviat, que és que no ha canviat, és que ara podem veure el Sol amb instruments, amb telescopis, amb instruments que poden veure no només és visible, sinó també és ultraviolat, i veiem tota la dinàmica del Sol, explosions, fulguracions, expulsions de material. En això me referia quan deia que el Sol és molt dinàmic avui en dia. No ha canviat, sinó és com el podem veure avui. Però sempre ha estat així.
I clar, i en els telescopis, per exemple, tu ara parlaves a la conferència d'en Galileu, que va descobrir que la Lluna tenia muntanyes, els satèl·lits de Júpiter, les fases de Venus, que els anys més llarg que el dia, que és curiosíssim, Venus, i les taques solars. Clar, i tot això, dius que va demostrar que el Sol no era perfecte, que, com se pensava fins als antics, que, clar, avui en dia hem vist les tempestes solars, aquestes flamarades, és a dir, va quedar com a demostrar que era un astre i que com un astre no era una cosa perfecta, i clar, i això això deia fer mal en aquell temps. Galileo va haver de dir por si mueve, no?, quan va sortir del judici. Això, de que el Sol no fos perfecte, per ventura va ser difícil d'acceptar en aquell temps.
Sí, això, i també les altres coses que has dit, no? El fet de trobar, per exemple, satèl·lits orbitant al voltant de Júpiter rompia totalment el fet de que se pensava que tots els astres revoltaven al voltant de la Terra.
Clar.
I clar, tu trobes un sistema planetari o un sistema de satèl·lits, de llunes, en definitiva, al voltant de Júpiter, i això, com tu estàs dient, molt rompa els esquemes. Jo a la conferència me vaig centrar molt en les taques solars, però també el que has dit, les fases de Venus. La Lluna té fases perquè està fent voltes al voltant de la Terra, no? Les fases de Venus, si Venus està voltant a la Terra, no són fàcils d'explicar. Són com un cúmul d'evidències a favor de que la Terra no està en el centre de l'univers, per una part, i per l'altra part, que els astres no són objectes immutables, perfectes, el Sol té taques. La discussió que se va muntar en aquell moment és si les taques eren objectes que també estan al voltant del Sol, com podien ser petits planetes, objectes així. Però al final va guanyar la visió que tenim ja avui en dia, que és que les taques solars són pròpies del Sol.
I que canvien, vales dir també, que van canviant les taques. Jo recordo haver llegit de menut amb un telescopi que teníem a l'escola, i vol dir que canvien, és a dir, no són exactament iguals, perquè clar, també el Sol, quan t'ho has dit, és dinàmic, i canvien. Això és curiosíssim.
Sí, el Sol és un gas, és una esfera de gas. Val? Per tant, si comparam amb la Terra, que és una esfera sòlida amb aigua per damunt i també és fluida per de dins, no? Però tenim la crosta de la Terra, és sòlida. Per tant, si no passen molts de milions d'anys, els continents no canvien a la Terra. El Sol és gas. Per tant, tenim una facilitat tremenda, el que fa el Sol, de moure masses de gas i, per tant, canviar la forma de les taques solars que apareixen, desapareixen, duren uns mesos, com a molt, i en el sentit de comparació, no hi ha continents fixos en el Sol.
És que això me va rebentar el cap quan t'ho vaig llegir l'altre dia. És a dir, no és sòlid, és gas, hidrogen, heli, no és foc. És a dir, no és com la Terra o com Mart, és una bolla de gas.
És una bolla de gas. I tu has dit foc. El més semblant que tenim en el nostre voltant per comparar amb el Sol, és foc. Seria com una esfera de foc, però nosaltres és foc el veïn que puja per amunt i se'n va, no?, quan tu encens una flama. El sol és una esfera que està allà gràcies a la seva autogravetat. El sol no se desfà i no s'expandeix en totes direccions.
I també s'atorba 27 dies en girar, perquè me queda molta atenció que siguin 27 i que la lluna siguin 28. Això, que és que està tot acompassat, o veritablement hi ha una força, com diuen Star Wars, que ho té tot, ho manté tot?
Bé, mira, hi ha una coincidència aquí. 27 dies és un període promig, període de rotació promig. La lluna, com bé dius, són 28 dies, però el sol, una altra vegada, no és sòlid.
Ja.
Per tant, si tu te col·loques damunt la Terra o la lluna, el període de rotació és el mateix, anem a la Terra, 24 hores. Vol dir que si tu estàs aquí a Groenlàndia o a Argentina, tardes 24 hores en fer una volta. El sol, a mesura que t'allunyes de l'equador, gira més lent. A prop dels pols tarda 34 dies. I a prop de l'equador tarden menys de 25 dies. Per tant, els 27 dies aquest nominal són com un promig.
Clar, normal, normal, clar. Evidentment, clar, sí.
I no més... té res a veure amb la lluna, eh?
No, i a més que la Terra no està en dreta, està un poc enviaixada, no? Per tant, això també ho hem de comptar. Clar, normal. Mm-hmm. Escolta, també, les aurores boreals també estan relacionades amb les taques solars, nomenades Rudolf Wolf, que va relacionar les taques solars amb les aurores boreals. És a dir, hi ha una relació entre les taques i les aurores?
Sí. Sí, efectivament. A l'època d'en Wolf, que això és mitjan segle de nou, se va veure que el número de taques solars, com he dit, no es fixa al llarg del temps, i del puja i baixa al llarg d'un cicle d'11 anys. Això és el que es coneix com el cicle solar. Això vol dir que a un moment donat hi ha molt poques taques, o n'hi ha cap, no n'hi ha cap, i al cap de, potser, 3 o 4 anys estem en un màxim número de taques, i després, al cap de, en total, 11 anys, baixam a 0 una altra vegada, o molt poquetes. El que va veure en Wolf és que hi havia també conegut un cicle d'aurores. Se sabia que les aurores també n'hi havia poques a una època, després n'hi havia més i després baixaven. Això és les latituds a les quals se veuen, no? I ell va fer aquesta hipòtesi, de que les taques estaven relacionades amb les aurores, de qualque manera.
També, els eclipsis, per exemple. Nosaltres avui en dia sabem que, clar, si tu te poses davant el teu veïnat, jo no veuré el teu veïnat, que és el que és un eclipsi, no? O sigui, una cosa se pot davant l'altra. Però, clar, antigament, jo recordo aquella pel·lícula Lady Halcón, un dia sense sol i una nit sense lluna. Clar, antigament els eclipsis devien ser una cosa que devia tornar boja de la gent. El rei s'ha de morir o vendrà una catàstrofe. Els eclipsis, antigament, ara ja no. Devia ser com un mal auguri, no? Un mal estruc, com que dir això, no. Devia ser una cosa horrorosa. Jo què sé, ser d'edat mitjana, fa 300 anys o 400 anys, no?
Sí, els eclipses, en realitat, els eclipses totals de sol mos connecten en la part més animal nostra, no? Més de la por.
Sí.
I ara me n'aniré un poc per un costat, perquè el que tu estàs dient és vera, no? Mal presagi. Pensaven que era dolent per les dones embarassades, no?
Ah, sí.
Però si me'n puc anar un poquet, si pensam en els animals, quan hi hagi l'eclipse total de sol d'aquí aquest estiu, veurem que els animals poden tenir comportaments estranys.
Pobrets, clar, no ho entenen.
No ho entenen. És de nit, i per tant, si de nit toca anar a dormir, provaran d'anar a dormir, malament sigui un minut i mig, o 30 segons.
Pobrets, és que és vera, clar, ells no... No saben que passarà l'eclipsi, perquè ells són molt vius, però clar, això passa cada tant de temps que no ho tenen interioritzat, els animals. Nosaltres hi hem arribat a trobar una explicació, però els animals no. Els animals s'aniran a dormir i després diran, ja tornes a dir. Escolta, també, te volia demanar sobre aquestes tempestes solars, aquestes que diuen, no, s'aturarà internet, s'aturaran els satèl·lits. Jo m'imagino que això deu ser cert, perquè quan es fa d'haver sentit busques d'any, n'hi va haver una i la ràdio, que en aquell moment només hi havia ràdio, la ràdio no va funcionar en 2 o 3 dies. És a dir, si hi hagués una tempesta solar grossa, mos afectaria durant un parell de dies en els mòbils, a la televisió i tot això?
Sens dubte. Tenim un precedent, que és l'any 1859.
Ah, això, sí.
Que hi va haver una molt bèstia, per dir-ho de qualque manera. No n'hi ha hagut cap altra que haguem registrat, abans sí, però des de l'època més o manco tecnològica no n'hi ha hagut de cap. En aquell moment el top de la tecnologia eren els telègrafs. I els telègrafs funcionen a base de connectar aparatos amb un cable, no?
Sí, sí.
I el que va venir de l'espai, des del sol, va induir corrents elèctrics i seient els operadors, un exemple només, els operadors dels telègrafs podien desenxufar el telègraf de la bateria, és com tenir la televisió desenxufada de la paret, i se podien comunicar entre ells.
Uau!
Val, clar, això és graciós, però ho trasladam, com tu estàs dient, en el segle XXI, pot haver problemes en les xarxes elèctriques, o sigui, pot haver estacions o fàbriques d'electricitat, per dir-ho de qualque manera, també que se poden aturar de funcionar, satèl·lits que deixen de funcionar, mòbils, o sigui, els efectes que hi pot haver són molt variats. Si puc fer una comparació amb qualque cosa que tenim més a mà, és, per exemple, quan hi ha una inundació d'aquestes, desgraciadament, que duen fins i tot a morts aquí a les Balears, no?
Sí.
Nosaltres sabem que poden passar. I el tema no és si passarà o no passarà, sinó quan passarà.
Clar.
Sabem que al cap de 100 anys, de 200 anys, a un lloc donat hi haurà una inundació d'aquestes. En les tormentes solars passa el mateix. Passarà. Això ha passat, tornarà a passar. La qüestió és si tardarà 12 segles, 1.000 anys o 10 anys.
Clar, és període de retorn. No sé si passarà o no, és quan, efectivament. Bueno, i tot això enmig d'un món que encara hi ha per internet, que Humberto Eco abans de morir va dir que les xarxes havien donat bo que ningú mai l'hauria de batenguda, perquè encara hi ha els terraplanistes. Com els hi expliquem els eclipsis, els terraplanistes? Perquè continuïn creient que la Terra és plana, que això està molt bé, perquè serveix per fer inventari d'ignorants, dic jo, els terraplanistes. Però com li podem explicar a un terraplanista els eclipsis? Què li han de dir? Com se li explica, tu que ets professor?
Mira,
mal de fer, eh?
Sí, però jo, mira, desgraciadament no conec massa d'aquest tema, però pens que tenen una explicació. O sigui, el mateix que nosaltres sabem que passa, que és que la lluna passa per davant del sol i el tapa, crec que els terraplanistes tenen la mateixa explicació.
Sí. Ja,
no ho sé, però no desconec aquest tema.
Clar, però que reconeixen que són dues esferes. Saps? Deben reconèixer que hi ha dues esferes, com la lluna, o no, perquè n'hi ha terraplanistes que diuen que la lluna és un holograma, no t'ho perdis. És a dir, els grecs ja sabien fer hologrames, tot i un, és que és fantàstic, sí. Escolta'l-los. Però bé, tu, si mos acabes, tens, Ramon, m'encantaria, de fet, tornen a enxerrar, perfecte, perquè això dona per molt, i et sol, bo, clar, li devem sa vida, perquè et sol, això sí, protecció solar, que a mi no m'agrada prendre el sol, però el sol és vida. Gràcies a el sol tenim vida. Molt interessant, Ramon Olivés, que t'ha tratat de ciències físiques del seu IB. Segurament no serà la darrera vegada que parlem, perquè tots aquests temes mos agraden molt. Gràcies, Ramon. Una ferrada molt gran.
Perfecte, una ferrada. Fins l'altre.
Gràcies, Ramon. Bueno, un altre món anem amb aquest Black Hole Sun de Sound Garden. D'aquí a dia 12 d'agost, se'n parlarem del sol. Salut i fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Ja arribats als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya de Palma, l'expresident del Parlament, Balti Picornell, està citat a declarar com a investigat per presumptament haver insultat el diputat per Vox al Congrés dels Diputats, Jorge Campos. S'enfronta a un delicte d'injúries,